Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda, 4 i 1 minut. Comença el temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 11 de novembre de 2013. I què ens deixen el cap de setmana esportivament parlant? Doncs, home, una mica de tot. Començant per la derrota de la Unió Esportiva Sitges, que dissabte encaixava un 3-2. I merescut, però derrota al cap i a la fi, tercera consecutiva de la temporada. Els gols de Quique i Jaume Jordi van ser insuficients per a un Sitges que sí, va reaccionar, que va mereixer millor sort, però que, com dèiem, va encaixar una nova derrota aquesta temporada. Dissabte, atenció, perquè ve el canvi de led, el segon classificat. Diferents sensacions són les que ens va deixar ahir a la tarda el Sobrense. Un Sobrense sòlid, un Sobrense que, d'alguna manera ho podem dir, obertament va presentant ahir la seva candidatura a l'ascens després de desfer-se de forma clara 3-0 al Sant Pere Molanta. Els gols de Minga, Marc Cerdà i Capa doncs van deixar amb aquest marcador que deixa el conjunt de Josu Julián segon a la classificació a només un punt del líder, les Roquetes, que no va passar de l'empat a un en la seva visita al camp del Montserrat Igualada. Altres resultats futbolístics que ens ha deixat el cap de setmana, doncs passant per la victòria del juvenil A de la Blanca per la mínima 1-0 ahir a la tarda al Nou Pinsbens davant l'Escola de Futbol Gavà, la quarta victòria consecutiva del Sobrense B que es va desfent ahir a Iguadols 2-1 del Newells de Vilanova, o l'empat a 1, insuficient, però un punt, el que va sumar el Sobrense femení també ahir al migdia davant el base Olèrdola. Resultats que comentarem d'aquí uns instants. En bàsquet, el bàsquet Sitges va fer, com es diu vulgarament, els deures, no va fallar i es va imposar en el CUE, el Reus Deportiu, per 17 punts de diferència, 78-61. Una jornada en matèria de bàsquet que ens deixa també doncs, dos resultats prou contundents que ens refermen en les aspiracions que tenen tant el sènior B com el sènior femení del bàsquet Sitges. El sènior B que li va fer un 95-53 a la Lenya i el sènior femení que es va imposar a la pista del Xamba Vilafranca. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges i el Molins de Rei A varen empatar 3-3 aquest passat dissabte al pavelló de Pinsbens. És un punt suficient? És un punt insuficient? Doncs home, si mirem la derrota del Ripollet del líder 3-2 al camp del Monjos, doncs bé, podem considerar aquest punt com a molt positiu. Valorarem aquest partit, aquest empat, amb Carles Busquet, un dels jugadors, el jugador que va marcar el gol de l'empat a 3, com els dèiem aquest passat dissabte davant el Molins de Rei. Aquests i d'altres resultats de la darrera jornada esportiva els comentem des d'ara i fins a les 5. Quatre i sis minuts de la tarda, encetem el temps de descompte d'aquest dilluns 11 de novembre de 2013 fins les 5, comentant tot el que ha passat esportivament parlant al llarg d'aquest darrer cap de setmana. Comencem repassant ja ràpidament tots els marcadors en matèria de futbol base pel que fa als equips de la Blanca Subur. Ho dèiem ara fa uns momentets, el juvenil A de la Blanca que es desfeia ahir 1-0 de l'Escola de Futbol Gavà del Nou Pinsbens. Per tant, l'equip de David Porres que es va saber refer a la única derrota que de moment té en aquesta temporada el juvenil de la Blanca, que per cert manté el liderat, suma 21 punts, manté a ratlla el Marianao Poblet, que és segon amb 17. Resultats que passem a comentar com cada setmana amb l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, senyor, com estàs?
Bé.
Vinga, doncs comencem ja a repassar amb aquests resultats, com dèiem, el juvenil A, que en va tenir prou amb un golet, 1-0, 3 punts, i com es diu vulgarment, cap a casa.
Un golet que va arribar potser massa aviat.
Massa aviat.
Als dos minuts.
Déu-n'hi-do.
Els dos minuts van marcar. Uh-huh. Després un toma i daca de tots els equips sense poder marcar. Molt dur el Gavà. Amb molt de perill i jugant un futbol està perillós i tot per les cames dels nanos.
Bé, doncs en
al final
cas
es va lograr els 3 punts, que era el que interessava, vull dir que
perfecte, doncs aquest 1-0 que manté, com dèiem, a la Blanca al capdamunt de la classificació. Els altres resultats, Albert?
Bueno, el juvenil descansava El cadet A, Blanca Subur 3, Vilanova 2. El Vilanova es va posar 0-2. Es va posar molt difícil el partit. Després, uns canvis encertats han propiciat una remuntada i l'empat a 2. En el temps de descompte va marcar la Blanca davant el deliri local. No esperàvem aquest resultat ja. Cadet B, Blanca Subur 0, Cornellà 1. La Blanca ha fallat 3 jugades de gol que han sigut claus. Els visitants, amb un solitari gol, ens han guanyat. Infantil A, Vilanova 1, Blanca 0. No han apretat prou i això ho han pagat. Infantil B, Vilanova 2, Blanca 1. No han tingut gens de sort de cara a porta. Infantil C, Blanca Subur 3, Base Gàrdula 2. Després d'anar perdent 0-2, han tombat el partit a base de punt d'honor i ganes. A l'Evina, Blanca Subur 4, Mascatarro 1. Bon partit de l'A amb golejada. A l'Evin B, Blanca 6, Prat 3. Partit de molts gols, la Blanca ha sigut superior. A l'Evin C, Igualada 3, Blanca 2. Partit molt igualat, l'empat ja era bonic. A l'Evin D, Olivella 3, Blanca Subur 8. Partit dominat per la Blanca en un bonic partit. A l'Evin E, Franciscans de Sabadell 2, Blanca Subur 13. Pretòrics en tot, aquests nanos han meravellat avui sense problemes. Benjamin A, Blanca Subur 5, Atlètic Vilafranca 7. Els visitants han sabut dominar el partit marcant més gols que els locals. Benjamin B, Blanca Subur 9, Ramon Sicar 0. Gran golejada en un partit molt rodó dels nanos. Benjamin D, els més petitets de tots, es van donar la sorpresa i van guanyar Martorell per 1-6.
Déu-n'hi-do.
Mitja dotzena i cap a casa.
Fantàstic.
És el millor.
Fantàstic.
El campionat local es van fer els últims partits de selecció, ja que la setmana que ve començarem a la Lliga.
Perfecte, doncs 4 i 10 minuts de la tarda hem conegut ja tots els resultats dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, senyor.
Adéu-siau. Adéu.
Temps en els minuts que segueixen per comentar els resultats de futbol base, però ara pel que fa als equips de la Unió Esportiva Sitges, començant pel juvenil, que es va imposar per 1-2 al camp de la Granada. El cadet A va perdre 4-1 a Moja davant el Base Olèrdola, mentre que el cadet B es va imposar de forma clara, ho va fer per 1-9 al camp del Masquefa. L'infantil A guanyava en 0-5 al camp de la Unió Esportiva Martinenca, l'infantil B perdia aquí casa, Iguadols, ho feia 2-6 davant la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. L'Alevi A li feia un 2-10 al camp del Cubelles i l'Alevi B sumava un puntet gràcies a l'empat a 4 davant l'Espluguenc. Més resultats, l'Alevi C, que jugava a les Roquetes al camp de la Penya Jove, s'imposava de forma clara, 2-8, i l'Alevi D, que també jugava fora de casa, ho feia al Bosc de plaça de Sant Pere de Ribes, encaixava un 6-3 en contra. Pel que fa als benjamins, el Benjamí A guanyava en 0-2 al camp del Futbol Club Sant Boià, el Benjamí B guanyava també fora de casa, ho feia per 1-4 al camp del Cubelles, perdia en aquest cas el Benjamí C, ho feia a casa, Iguadols, 1-4 davant l'Espluguenc. El Benjamí D també guanyava fora de casa, ho feia per 1-3 al camp de la Fundació Esportiva Leti Vilafranca, i encara 3 marcadors més, el Benjamí E, els més petits dels benjamins, que perdien per la mínima 3-2 al camp del Capellades, també perdien per 3-2 els nois del pre-Benjamí A, i finalment el pre-Benjamí B, que guanyava de forma clara, li feia un 5-1 al Futbol Club Masquefa. Per cert, en relació a l'escola de futbol Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, comentar-los i avançar-los que en aquest proper dijous, dia 14, a partir de les 6 de la tarda, Municipal d'Iguadols, es farà l'acte de presentació de tots els equips de la temporada 2013-2014. 4 i 12 minuts de la tarda. Més resultats. Parlem ara de futbol femení per recordar quins han estat els marcadors dels tres equips del Sobrense. Dos, molt bé, un, no tant. El Benjamí Aleví, que li va fer un 12-0 al Molins de Rei ahir a Aiguadols, i també bona victòria del infantil cadet, que feia un 6-3 al base Vilanova. Tant el Benjamí Aleví com l'infantil cadet ocupen les primeres posicions de les seves respectives lligues, mentre que el sènior de primera divisió no passava de l'empat a 1 davant el base Olèrdola ahir al migdia al municipal d'Aiguadols. Les noies de Xavi Hereu, que continuen amb problemes a la classificació, ja que a hores d'ara són penúltimes amb només 6 punts. I un breu parèntesi per al món del futbol per repassar ara els resultats que ens deixa el cap de setmana també en matèria de rugby. Tots els equips que han disputat partits de Lliga del Rugby Club Sitges amb sort diversa. Parlem del campionat de Catalunya sub-16, els dos infantils del Rugby Club Sitges. L'infantil B, que perdia 19-79 també amb l'equip B del Sant Cugat, i ho feia l'infantil A 0-63 davant també l'equip A del Club Rugby Sant Cugat. Per tant, mals resultats per als dos infantils. Pel que fa al campionat de Catalunya sub-18, els dos cadets del Rugby Club Sitges amb sort desigual. El cadet A, que es va imposar 55-7 al Club Rugby Sant Cugat, i el cadet B, que perdia 19-34 amb els enginyers. Pel que fa al campionat d'Espanya de la Primera Nacional, en la seva quarta jornada, el sènior A perdia el seu primer partit de la temporada. Ho feia per 37 al camp del Club Rugby Ponent de Mallorca. Diuen que és un dels clars favorits a pujar en aquesta temporada. Per tant, derrota, si cal, menys dolorosa, com dèiem, al camp del Club Rugby Ponent. Ja ho diré bé, aquesta primera derrota de la temporada davant dels favorits del campionat, que bé, no pot amagar el gran inici que ha tingut el primer equip del Rugby Club Sitges. I encara dos marcadors més pel que fa al campionat de Catalunya femení de la segona categoria en la seva tercera jornada, una nova demostració que aquest any pot ser l'any de l'equip femení. L'equip femení que s'imposava per 20-5 al Castelldefels. I finalment, pel que fa al campionat de Catalunya de la tercera categoria, el sènior B perdia per 36-15 al camp del CEU. És un quart de 5 de la tarda, recuperem el fil de l'actualitat futbolística. Hem de repassar de seguida la desena jornada, tant a la segona com a la tercera catalana. Cara i creu, la creu per als Sitges, que va encaixar aquest passat dissabte la tercera derrota consecutiva. Bona imatge, però, per als homes de Jordi Serra, que van reaccionar, però ho van fer un pèl tard al camp del Moja, i amb aquesta derrota es queden amb els 10 punts. Ja fa unes quantes jornades que els sitgetans s'han quedat clavats amb aquests 10 punts després d'haver sumat un dels 15 últims possibles. I a la tercera catalana, les coses es posen molt interessants, bàsicament perquè ahir el Sobrense, diguem-ho així, ja ho dèiem en començar el programa, per què no dir-ho, va presentar la seva candidatura a l'ascens de categoria gràcies al 3-0 que li va fer el Sant Pere Molanta al municipal d'Aiguadols. Atenció, perquè el Sobrense es col·loca segon a només un punt de les Roquetes. Comencem, però, pels resultats del grup tercer de la segona catalana. Jornada número 10 van ser aquests: Sant Joan d'Espí 3, Gornal 1, Espluguenc 2, Sant Esteve Sarrovires 1. Aquest partit es va jugar a porta tancada. Va perdre finalment la Múnia, tot i que va començar marcant al camp del Sant Cugat, 2-1. Va perdre també el Cubelles 1-2 a cara seva davant l'Olímpic Can Fatjó. Empat a 0 entre el Vegas i la Penya Unió Màlaga. El Joventut 25 de setembre va guanyar 2-1 al Júnior. També va guanyar el líder, el Sant Ildefons, 4-1 amb la Unificació Bellvitge. El ja comentat Moja 3, Sitges 2. I també va guanyar el proper rival dels de Jordi Serra, el Canvi de Let. Li va fer un 4-0 al Joventut Prat. Sant Ildefons, líder, 23 punts, seguit del Canvi de Let amb 22, 21 punts per l'Espluguenc, 20 per a Joventut 25 de setembre, 19 per a Júnior, 17 punts per Olímpic Can Fatjó i Unificació Bellvitge, el Sant Cugat en suma 16, 14 per Sant Joan d'Espí, 13 per Gornal, 11 per Penya Unió Màlaga, el Sitges, que és hores d'ara 12 amb 10 punts, els mateixos que el Sant Esteve, Ses Rovires i el Cubelles, 9 punts per Begues, i a la part baixa, tercer per la cua, el Moja amb 8, penúltim el Joventut Prat amb 7 i la Múnia amb 4. Unes quantes reflexions per començar a analitzar aquesta desena jornada del grup tercer de la segona catalana. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Primera reflexió, que el Sant Ildefons és un líder de moment inqüestionable, li va fer un 4-1, com dèiem, a l'Unificació Bellvitge, que el proper rival que tindrà el Sitges al canvi de led, déu-n'hi-do també en quin inici de campionat que està fent, s'ha col·locat segon, i que aquí ningú regala res.
No, i aquests dos han quedat menys, no? Perquè de fet aquests dos la temporada passada ja se van quedar a les portes i han fet un equip, doncs, per aquest any pujar, no? Home, jo me fixava ara en els gols que porta el Camp Miralet, és el màxim golejador de la categoria.
Sí, senyor.
Porta 27 gols.
27 gols, inclús dos més que el líder, que el Sant Ildefons, que n'ha fet 25. Per tant, atenció a aquest equip, perquè és un equip que veu portaria amb una certa facilitat. Ja li va fer 6 al Cubelles al seu camp.
Sí. A més, també me quedo amb una cosa. En Jordi, doncs, als comentaris que escoltarem i que ens va fer a nosaltres, va dir que era un equip que en defensa, doncs, tampoc era tant...
No era el seu punt fort.
Sí, però clar, és que han caçat 12 gols.
Sí, senyor, sí.
Clar, és que és un dels equips, de fet és el segon equip que menys gol ha encaixat, no?
Hi ha uns quants equips que han encaixat 12 gols, el Sant Ildefons, el propi Can Vidalet també ha encaixat 12 el 25 de setembre i l'Olímpic en Fatjó, tots aquests equips estan empatats com equips menys golejats.
Clar, és que han encaixat molt poc gols, i clar, és que aquest equip ve com l'equip màxim golejador i un dels equips que menys gols l'han fet, no? Home, serà tot un partit complicat pels Sitges, un Sitges, doncs, que com tu has dit, doncs no va tenir, jo penso que li va faltar una miqueta més de sort al camp del Moja, perquè fins i tot va tenir una pilota al pal
l'última acció, un xut al pal de Over. Considerem l'entrada de Gonza i Over de la segona meitat com a claus per entendre aquesta reacció d'un Sitges que estava perdent per 3-1. Arriben els gols del Moja en moments molt puntuals, al minut 6 ja el Sitges encaixa l'1-0, sortosament Quique Aranda de cap, rematant el servei d'una falta, fa l'empat a 1, i al 39, a poc per acabar el primer temps, el Moja torna a posar-se per davant. Així acabava la primera part. Teníem esperança que el Sitges li podia donar el tom a la situació, però clar, als dos minuts de la represa et fan el 3-1 i penses, caram, m'han fumut l'aigua a casa, com aquell qui diu, i ja ho tens molt, molt difícil. Reacciona el Sitges, com dèiem, sobretot amb l'entrada de dos jugadors, de Gonza i d'Over, aquests dos jugadors, i algun altre canvi de posició com el de Jaume Jordi, i doncs li donen un altre aire, el Sitges passa a dominar el partit, i Jaume Jordi, amb un autèntic golaç, fa el 3-2 al 73. És el gol de l'esperança, Toni. A partir d'aquí el Sitges ho busca, ho intenta, però sense arribar a concretar les accions de gol. Ens quedem amb dues accions. Una, un fora de joc que li xiulen a Over. Aquí la gent del Sitges li va dir de tot menys guapo a l'auxiliar, perquè el fora de joc només el va veure
ell.
No era, és que ens va agafar nosaltres a una posició en línia, allò fantàstic,
vull dir, és que el jugador sortia de darrere, mai fora de joc, mai, el que passa que en aquell moment l'Iniesma va aixecar la bandera i se va acabar.
Una altra cosa és el que deia el Jordi, després ho escoltaran, potser l'Over l'hagués fallat aquesta ocasió, no ho sabem, però en qualsevol cas ja et priva d'una bona ocasió per establir el gol de l'empat. I l'última acció, com dèiem, Toni, la pilota al pal del mateix Over.
Sí.
Ens quedàvem amb aquesta sensació, amb una doble sensació, no? Potser la de estar fotut per la derrota, però pensa, home, l'equip ha reaccionat bé, no s'ha enfonsat.
No, jo...
Això pot ser un primer símptoma de recuperació, si vols dir-ho així.
Sí, el que passa que, clar, l'equip es va veure a l'aigua al coll i va reaccionar com va poder, va reaccionar molt bé, i jo penso que els dos canvis que va fer el Jordi van ser per mi claus, Consa perquè li donava més estabilitat enrere i Obert perquè li va donar més arribada a l'atac. Amb l'over va canviar tot, Sergio Giménez va arribar un munt de vegades a l'àrea, llàstima que potser va aguantar massa la pilota en moment determinant, i fins i tot es va reclamar dos penals,
sí, hi ha
a l'àrea d'ells.
Hi ha aquella sensació, i el Jordi també ho reconeix, que el Sergio vol fer gol.
Clar, però...
vol fer gol i, no, i de moment no li estan sortint bé les coses.
Clar, el que passa que a vegades...
I una miqueta s'encaparra massa, eh?
Clar, a vegades arriba molt just, és que ell surt molt enrere. Jo sempre em queixo de que me diuen que no, però no sé, em queixo bastant de que va buscar les pilotes massa enrere i quan arriba a l'àrea arriba ofegat, perquè no l'entra un, l'entren dos, tres i quatre jugadors. Clar, per defer-te d'aquests jugadors doncs, tens que tenir molta habilitat i per arribar sense doncs, tens que físicament estar per al 100%.
Sí, sí.
I clar, és el que passa, no? Però jo penso que el Sitges, si poleix una miqueta tot això, si l'over pot jugar, perquè per mi over és clau en aquests Sitges, i el Sitges doncs, pensa de que no és inferior a ningú, que pot plantar-li cara a qualsevol, quan arribi la primera victòria, doncs arribarà molt més. El que passa que, clar, és això, ara el calendari a vegades marca bastant, i ara l'està marcant...
Sí, et coincideix el calendari doncs, amb el teu pitjor moment, no?
Clar.
Però en qualsevol cas, ens quedem, hem de ser positius i ens volem quedar una miqueta amb la reacció que va tenir l'equip, lluny de baixar els braços i de llançar la tovallola, doncs li va donar la cara al partit i bé, sí, va perdre, els jugadors van quedar fotuts, com deia el míster, però en qualsevol cas haurem d'esperar dissabte a veure com es recomposa tot plegat. Fixa't com va celebrar el Moja la victòria,
Sí, sí.
Com, talment com si hagués guanyat un títol important,
Clar, és que era molt important per ells,
Sí, sí,
més,
per ells.
A veure, per Sitges era importantíssima, perquè els Sitges col·locaven 13 punts, però és que ells, si perden, es queden allà en 5 punts.
Es quedaven al pou,
I a mi no me va... Jo vaig veure un bon equip a l'Almoja, no vaig veure un equip com per estar a baix en 5 punts tan sols.
Té bons jugadors, l'Àlvar, l'Ivo...
Clar, és que té jugadors...
El Reta, en fi, són jugadors que marquen una miqueta la pauta en aquest equip, però, en qualsevol cas, el que diem sempre, aquesta segona catalana és molt, molt complicada.
És complicada, molt, és complicada, molt. És complicada. I jo, doncs, me quedava una miqueta amb això. De moment, amb dos rivals que estan per sota nostre, no hem sigut capaços de guanyar. D'aquí dues setmanes tenim que anar al Joventut Prat, que està per sota dels Sitges. Però clar, si els dos primers has fallat, doncs ara el que tens que fer és anar a guanyar el primer que te ve, i el primer que te ve és el Camp Vidalet. Sigui quin sigui, sigui el segon...
És igual, ara una miqueta has d'oblidar-te del nom.
Sí,
has d'obrir estar el nom i de la seva classificació i plantejar els partits doncs, a intentar guanyar-los per intentar doncs, revertir aquesta situació. Anem a escoltar el míster, el Jordi Serra. Començava a fer fred a Moja, el termòmetre ens marcava ja uns 12-13 graus, per tant, començàvem ja a tenir aquella sensació que poc ens agrada, però en qualsevol cas, aquestes seran les valoracions que feia el míster dels Sitges.
No, avui estic dolgut perquè avui els nanos estan... Estan fotuts, avui estan fotuts perquè tot i que hem comès errades clares que ens han facilitat els gols d'ells, jo crec que l'última estona del partit hem sigut superior físicament, hem arribat molt, els canvis han sigut molt propicis, el canvi de sistema ha sigut molt propici, les coses han anat bé, però bueno, després passen coses que jo no sé què passa, la veritat és que jo he vist nanos allà que no protesten mai, com el Víctor, que està fet pols, el Roger està fet pols, el tots en general, però... La sensació avui és d'alguna cosa més.
Aquesta última jugada, que l'auxiliar ha aixecat la bandera,
bueno,
amb un fora de joc inexistent, ho ha vist tothom. Ens ha enganxat bé, ho hem de dir, sincerament.
Hi ha vegades que no pots dir res, com el penal, potser de la primera part que diuen ells que és claríssim, però bueno, que ell està molt lluny. Però aquesta jugada, al minut que és, amb 3-2, que se'n va sol i pot ser que la falli, pot ser que la pari el porter, pot ser que no la defineixi. I que no entri, que pitja aquí la bandera, em sembla lamentable. Bueno, que ha sigut, em sembla que l'actitud de l'àrbitre dins del camp és el que més els ha dolgut amb els jugadors. Són coses que nosaltres no veiem, que ells pateixen, i avui els jugadors estan fotuts. Estan fotuts i perquè es nota, es pensen que algú els hi ha pres avui.
Amb què et quedes, Jordi? I amb què no et quedes?
Em quedo amb l'esperit de l'equip, amb el 3-1, no? Quan ja semblava que aquí anàvem a perdre, jo tenia confiança perquè aquí, bueno, no sé, a vegades hem remuntat partits amb 3-1, doncs ja se'n recordava a mi d'algun de 3-4 al final. Jo veia l'equip molt sencer, físicament molt més sencer que ells, i sí, és cert que físicament, amb velocitat davant, tenen gent molt veloç, com ha passat el tercer gol, que és inexplicable, és un error molt greu. Ens han marcat el tercer i bueno, l'equip no s'ha vingut avall, l'Over ha entrat i ha entrat molt bé, el Jaume Jordi quan l'hem obert a banda s'ho ha fet molt bé, ha fet un gol sensacional, i però bueno, doncs no ha acabat d'arribar l'empat i fins i tot a l'última jugada hem estat veient la pilota al pal, vull dir, Jo crec que avui l'equip, tot i tenir lapsos, jo crec que amb la dinàmica de joc ja estem, és la que busquem.
Ara ho deies, l'equip té lapsos, té llacunes, digue-li com vulguis, errades, i això es tradueixen en gols.
Sí, les paguem molt cares, perquè jo recordo sobretot el segon gol que arribes amb 1-1, que era una mica la idea, no? Arribar amb 1-1 al descans. Jo crec que la desfeta física d'ells ha sigut important i que nosaltres físicament érem superiors. Hem comès una errada de sortida de pilota molt greu, per presses que no calien. S'ha perdut una pilota i ens han marcat el segon, no? I sobretot l'arrencada de la segona part, al minut 3 han marcat el 3-1, semblava que l'equip es venia avall, no ha sigut així. Hi ha hagut canvis, sobretot l'entrada del Gonza ha sigut molt important, ha sigut determinant, ha donat el tomb a l'equip, ha jugat la jugada del segon gol, ha sigut iniciada, dèiem, una jugada sensacional, i això és l'actitud, no la que busquem. Després no sé qui no ens ha volgut donar més, jo no, és que no ho entenc, no sé què hem fet, no sé què hem trencat, no sé què els hi donen amb els àrbitres, amb els Sitges, però avui aquí ha passat alguna
cosa. Més enllà d'aquesta qüestió arbitral, Jordi, bé, això continua, la setmana que ve el canvi de LED. Suposo que avui ens quedem tots plegats amb la reacció que ha tingut l'equip, més enllà d'enfonsar-se.
Sí, no, la reacció de l'equip, la bona direcció del Dani també des de la banqueta amb els canvis que ha fet.
Hi ha hagut un moment, però, que els mòbils s'han apagat.
Sí, ja no és la més, sí, treien fum. Però bueno, ja et dic que jo crec que amb el canvi de LED serà un partit complicat, i lluiten per estar dalt, té un bon equipet, marquen gols però també n'encaixen, o sigui que hem d'estar amb aquesta dinàmica de tenir oportunitats i sobretot de saber quan la tenim que donar, quan no la tenim que donar, que no hi hagi excessos de conducció, que no ens obsessionem amb el gol com li passa amb el Sergio, que el Sergito està obsessionat amb marcar, però és normal, és un davanter i necessita gol. Però bueno, jo crec que la dinàmica avui de l'equip ens portava almenys a un altre empat, o fins i tot jo crec que el devenir dels 20 últims minuts ha sigut que el Sitges ha passat per sobre el Moja. El resta, doncs mira, ells tenen bons jugadors com l'Òscar, que tots ens fixem amb l'Àlvar, amb l'Ivo, però a mi el que m'ha semblat sensacional és l'Òscar, un jugador d'aquí de la zona que ja teníem controlat però que és difícil de fitxar, que ens mouen per aquí a Villafranca.
Podràs disposar amb l'Over? Dic això per si podrà entrenar o no entrenar, perquè avui l'Over ha estat, sí, clau, eh?
És una cosa que es té que solucionar aquesta setmana. Som, ja et dic, problemes que quan arribi l'hora de parlar es parlaran. S'ha arribat a un acord amb el jugador de que no es parli, suposo que més d'un ja sabrà coses, però jo amb els jugadors estic a mort, amb els jugadors que entrenen, i ell, pues, per motius equips no pot entrenar més que un dia amb nosaltres, i òbviament no puc passar la mà per la cara amb 17 companys. Vull dir, juguen els que entrenen, ell és un gran jugador i una gran persona, i avui quan ha sortit ha fet 20 minuts, 25, sensacional, no ha tingut gols, ja ha donat passes, tenia la jugada del gol i n'hem pitat upside.
A l'últim pal.
Sí, l'últim pal, que era el puntet i cap a casa, que era, ja et dic, que jo crec que era just. Però bueno, ens queden aquests de 15 punts jugats un, i és que queda, no? Que la veritat és que la cosa ha estat una miqueta fotuda, perquè necessitem puntuar com agua de mayo, no? Com aquí diu.
Jo preguntava a Jordi, i acabo la setmana passada, una miqueta, si estaves preocupat, no? Bàsicament perquè l'equip va encaixant derrotes i ja són 3 de consecutives, no? Més enllà del joc, de les tàctiques i aquestes coses, temps que això a l'equip li pugui afectar, de caure en aquella rutina de perdre, de... Avui no s'ha demostrat, l'equip ha reaccionat, però no sé si dissabte, Déu no vulgui, arriba un altre mal resultat.
Pues si arriba un altre mal resultat, que pot ser que arribi, perquè els equips són molt forts i si no estàs viu et ventilen, no? Pues seguirem treballant. Jo crec que els jugadors avui dolguts estan, perquè han vist que podien, han vist que...
Ara és una qüestió d'orgull, no?
Que l'orgull bueno, els ha tirat endavant, que jugadors que al principi no estàvem gaire fins a la pilota han dit, hòstia, què passa? I el Jaume Jordi ha fet 20 minuts sensacionals al final, el Gonza s'ha trobat, el Sergito no es troba però ja es trobarà, el Quique ha jugat sense, pràcticament una altra vegada sense entrenar, el Carrasco ha estat fotut, però jo preocupant no estic. Lògicament, quan entres en una línia de derrotes costa sortir, però bueno, nosaltres la pressió de directiva és zero, la pressió d'agradar-nos és 100, no? Vull dir, nosaltres ens hem d'agradar, ens hem de trobar la victòria i seguir a mort amb aquests nanos, no? Tan contents estaven a Sant Esteve el dia que vam guanyar amb el Sant Cugat, Sant Joan d'Espí, però ja arribaran victòries. Jo crec que si no em veiés en cor de tirar-ho endavant amb aquests nanos, buscaríem un altre entrenador, però jo crec que ells estan bé, estan a gust, estan entrenant fantàstic i jo crec que tot arribarà, eh? Jo vaig demanar paciència l'altre dia, va sortir el titular, no, paciència, pues jo crec que hem de seguir tenint-la, no? I jo crec que el que ens hem d'oblidar és dels àrbitres, que avui ho hem fet, perquè avui un altre equip acaba amb 7, avui ho hem fet, ho hem aconseguit, ara al final em preocupava que no hi hagués res més, i bueno, no hi ha hagut ara dimarts a treballar per treballar amb el canvi de led, que sabem que tenen jugadors davant molt bons, però que darrere no van fins, per tant podem ficar-los, també podem intentar-los pescar els 3 punts i és el que intentarem de totes totes dissabte que ve.
Dos quarts i dos minuts de 5 de la tarda. Jordi Serra, preocupació la justa. Pressió, ho deia ell, per part del club zero, però per ells mateixos la màxima. Una qüestió d'orgull, digue-li com vulguis, Toni, però l'equip vol reaccionar. De moment no pot, però vol.
Sí, 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 això ja es va veure a Mòsia, no?, que l'equip va voler, no va poder al final, però va voler, no?, i va reaccionar, no?,
Jordi Serra, potser una mica tard. Sí, per cert, volíem dir, Jordi Serra no va poder dirigir l'equip des de la banqueta, recordem que estava sancionat, va comptar amb la bona ajuda que li va fer el Dani Pujol, també, però bé, qualsevol cas, queda aquí, aquesta derrota, 3-2, i una miqueta ja a treballar tota la setmana per pensar en el proper partit, el de dissabte a les 5 de la tarda, davant el canvi de led. Vinga, doncs deixem la segona. Comentem ara com ha anat la desena jornada del grup 12 de la tercera catalana, que s'ha posat molt interessant, sobretot després dels resultats d'aquesta última jornada. Han estat aquests: Sant Sadurní Atlètic 0, Carme 2, Sobrense 3, Sant Pere Molanta 0, Penya Jove de les Roquetes 1, Sant Cugat Ses Garrigues 2, Riu de Villes 1, Base Espirall 1, Òdena 6, Base Vilanova 1, Quintinenc 0, Fundació Vilafranca 4, Montserrat Igualada 1, les Roquetes 1, Ribes 0, Capellades 0 i Olivella 4, la Granada 0. La Roqueta, tot i punxar al camp del Montserrat Igualada, manté el liderat, 24 punts, però atenció, perquè el Sobrense, arran de la bona victòria d'ahir, 3-0 amb el Molanta, es col·loca segon amb 23, els mateixos que l'Òdena. 21 punts per Sant Pere Molanta, 20 per Olivella, 17 per Ribes, 14 per Fundació Atlètic Vilafranca, 14 punts també suma el Carme, 13 punts per Sant Cugat i Montserrat Igualada, 12 per Base Vilanova i la Granada, 11 punts per Riu de Villes, el Base Espirall és 14 amb 9, 8 per Capellades i a la part baixa Penya Jove, tercer per la cua amb 6 punts, Sant Sadurní Atlètic penúltim amb 4 i el cué, el Quintinenc, amb només un puntet. I el comentari de la jornada en aquest grup 12 de la tercera catalana ben bé podria ser: quina jornada. Quina jornada, amb majúscules.
Sí, sí.
I el que queda.
Sí, estem parlant de la dècima jornada, sí, sí. Queda moltes jornades encara.
I el que queda, però la Roqueta es punxa, no ha perdut cap partit. Home, jo, aquesta jo... és una dada que ara el Toni em comentava, compte que la Roquetes no ha perdut encara cap partit, és l'únic equip invicte.
Sí, sí.
La resta han perdut com a mínim un, és el cas del Sobrense o de l'Òdena. El Molanta ja n'ha perdut tres, una miqueta s'allunya d'aquesta estadística, però ja no guanyes a Montserrat Igualada, et quedes només un punt. El Sobrense ahir, quin gran Sobrense.
Sí, 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 sí.
Quin gran Sobrense.
Sí, 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 el Sobrense ahir al seu camp va donar aquesta sensació. De fet, és un equip ja que al principi era en construcció, està construït, per mi. De fet, ho parlàvem amb el Josu, és la segona setmana consecutiva que treu l'onze inicial.
Sembla que el Josu hagi donat amb la tecla, no?
Clar,
en aquestes últimes jornades.
És que te dic una cosa, jo sóc entrenador en aquest moment del Sobrense i jo no canvio res. No canvio res, si està funcionant perfectament, doncs no canvio
res. Pot ser una declaració d'intencions el fet que hagi repetit el mateix 11?
Per mi sí, tu ho deia, tu ho deia. No crec que... És que per mi és l'11 clau. Per mi és l'11 ideal del Sobrense, perquè fan una sensacional feina al mig del camp, juguen molt ordenat en defensa, i a davant té jugadors que te poden fer gol. Si no te fan gols, t'ho fan els defenses, sí, sí, o els migcampistes. Gol té el Sobrense.
Fixa't que ahir no marca cap davanter.
No.
marca, és que, Minga.
És que fa dues setmanes que no marquen sí, sí. cap delanter. La sí, setmana sí. passada el Capa feia tres gols.
Sí, venim dels tres que fa el Capa, clar. I ahir, com dèiem, Minga fa l'1-0 a la sortida d'un córner. El 2-0 te'l fa un migcampista venint de la segona línia, el Marc Cerdà. Una jugada fantàstica, passada del, com es diu en el món del bàsquet, la porta enrere, i el Marc l'engalta des de la frontal. Un gol que posava el 2-0 i el partit doncs, amb una bona dinàmica per al Sobrense. I el tercer te'l fa el Capa també a la sortida d'un córner.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Home, això és un plus que té l'equip que evidentment el fa estar on està.
Sí, clar. Clar, clar.
Un altre equip, si els davanters no fan gols,
no marca ningú, i què passa, que acabes perdent el partit o bé empatant.
O empatant,
no?
Sí senyor.
En aquest cas,
segurament aquest problema no el té.
No, perquè té molta pólvora tant en defensa com al mig del camp,
és a dir,
com en atac.
Els del darrere defensen molt bé, però també ataquen bé.
Sí, arriba molt bé.
Sí, sí.
La prova tens que n'hi ha poc central que marquin tres gols, un hat-trick. El Capa ho va fer la setmana passada i ja no es conformava la setmana passada en marcar un hat-trick que marca el tercer gol aquesta setmana també.
Està, com es diu, on fire, eh? Està, sí, sí.
Jo no canvia hi ha molta cosa, i jo te lo vaig dir.
Gran partit de Joey també ahir, eh?
Per mi de lo millor que he vist.
Va fer un partit sensacional, eh? Sí,
partidars,
sí, sí, sí,
Vull dir, la defensa se li té que donar un 10, i el mig del camp, impressionant, no? Mm-hmm. Perquè fan una feina esplèndida. L'Edgar fa una feina de desgast al mar, fa una feina de conducció al Huete, recuperant pilotes, passant a l'espai, tots, el Cano va fer tots els minuts que va estar, és el Cano que volíem veure tots, no? El jugador aquell de tercera divisió, aquell sí, jugador doncs, que
t'aporta el plus, no? De la seva experiència, evidentment.
La seva experiència. Jo no canviaria gran cosa, i si canviaria alguna cosa seria anar davant. Seria...
Bueno, al davant ara tens el que tens perquè evidentment...
No tens més. Sí. Home, tens el Didac. Que jo, sí, el Didac. Jo crec molt en el Didac, perquè a mi és un jugador que m'agrada molt.
Mm-hmm. En qualsevol cas, una victòria, Toni, 3-0, d'un partit que ens deixa l'única nota negativa, la lesió del Mario León.
Sí, 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 no va tenir sort.
Una autèntica perquè... llàstima, lesió de lligaments. El jugador ja venia també d'un...
Sí, venia de la mateixa lesió.
De la mateixa lesió, i una jugada lesió. Fortuita, perquè s'ho va fer tot solet, doncs...
Ell sol, sí.
Lesionat,
Sí,
és
sí.
la cara amarga, no?, que ens deixa aquesta...
Sí, sí,
aquesta...
ell passava pels camins sí. ahir, el que passa que, clar, ja no hi ha especialistes adequats per a aquestes lesions, i, doncs, aquesta setmana passarà per la mútua, i li faran pro...
No ha estat, Toni, perdona, aquesta una bona setmana pels León, El Fernando...
No, perquè el seu pare va tenir que deixar les banquetes aquesta setmana, i, de fet, ell... que debutava amb el Molanta, perquè de fet l'havien demanat, ell estava entrenant amb el Molanta i l'havien demanat que, doncs, degut a que tan sol tenia un porter, aquest és el cas del Dorado,
sí.
doncs, i també estava un xip tocat, doncs si podia anar al Fernando, si no podia anar, si ja li podien fer fitxa i incorporar-se a l'equip del Molanta. Se va incorporar a l'equip del Molanta amb tan mala sort doncs, que se lesiona de la mateixa lesió.
En fi, doncs, mala sort, i esperem doncs, que se'n recuperi ben aviat, tot i que sabem que aquestes lesions tenen un temps i un procés bastant elevat. 20 minuts i les 5 de la tarda. Escoltem el que deia Josu Julián, evidentment un Josu Julián molt content després d'aquesta victòria per 3-0.
Lo d'avui és un molt bon partit del Sobrense davant d'un dels millors equips de la categoria. No sé si el millor, o el segon, o el tercer millor, però davant d'un dels millors jugadors equips de la categoria. El Sobrense ha jugat un partit molt seriós en defensa i en atac crec que hem tingut molta de la possessió de la pilota, crec que hem tingut les ocasions de gol i crec que en defensa, excepte crec que la primera jugada de la segona part que ha rematat l'Eli més o menys sol, la resta del partit no han tingut, igual m'equivoco, però crec que no han tingut cap ocasió de gol. Llavors això fa una miqueta el resum del partit d'avui.
Més enllà del mèrit que té fer-li 3 gols al Molanta, una miqueta a la línia del que comentes, no? Prevenir que ells no et creïn ni una ocasió de gol, pràcticament.
Sí. No, ja et dic, avui estic satisfet per la victòria, òbviament, però clar, no és fàcil que el Sant Pere Molanta no et faci quasi cap ocasió de gol. Això és complicat de fer-ho. O sigui, lo normal és que amb els jugadors que té alguna ocasió de gol et facin, i ja et dic, crec si no m'equivoco, que excepte la del córner de l'Eli, crec que no han tingut quasi cap ocasió de gol. Això és molt positiu per l'equip i això vol dir el que han treballat aquests nanos avui.
No m'has respost la primera pregunta que t'he fet.
No, aviam, candidatura, no candidatura, jo us dic, ni quan anàvem cinquers o sisens...
Com que no m'ho viste col·locar segon.
Sí, òbviament, i això és molt, molt bonic i òbviament ho disfrutarem aquesta setmana, però la setmana que ve tenim un altre partit i hem d'intentar demostrar un altre cop que volem estar allà, i és que queda tant que dir avui que ets candidat o no candidat, jo crec que el partit a partit ens donarà la candidatura d'estar dalt o no estar dalt, i ojalà podem estar dalt, però queda tant que no vull pensar en això, només vull pensar en el sense dormir.
Malgrat tot, aquestes alçades del campionat, és cert, acaba de començar, com aquell qui diu, tu esperaves estar on està l'equip ara, ja no a nivell de classificació, sinó una miqueta en la línia en què es troba ara.
No, jo esperava formar un bon bloc, potser a la jornada 10 sí que esperava tenir el bloc més o menys poder tenir el bloc fet i bueno, i amb el treball diari i tot això, pues la classificació no òbviament no sabia quina seria, però sí que tenir el bloc de joc, intentar respectar-ho, i així ho hem fet. Hem intentat construir un bloc, un equip, a partir d'unes idees molt clares. A vegades han jugat uns, a vegades han jugat uns altres, però la línia de l'equip més o menys sempre ha intentat ser la mateixa.
Estic d'acord que queda molt de campionat, com tu dius. El que passa que aquest Sogrense ara doncs crea molt bones sensacions, eh? I tu lo veus venir, eh?
Sí, les sensacions són bones. Portem uns dies treballant bé, portem uns dies que som molt, molt, molt perillosos en atac, i a l'equip contrari ha de treballar moltíssim per tenir una ocasió de gol clara en contra, però ja et dic que si jo ara digués que el Sogrense està on fire, m'equivocaria, o sigui, el que hem de fer és dimarts tornar a treballar, òbviament avui disfrutar-ho, felicitar els nanos, òbviament, és el primer, però dimarts tornar a treballar, perquè la setmana que ve tindrem un altre partit complicat, en un camp diferent, en un contrari diferent, i ens plantejaran les seves dificultats, segur, llavors, és el que ens toca. Pensant en el Sant Sadurní, intentar seguir recuperant gent. Avui hem recuperat el Marc Chan. Doncs bueno, intentar això, intentar que cadascú tingui el seu granet de sorra d'importància dintre el joc i que tothom es senti integrat al joc de l'equip.
És que me dóna la sensació, com aquell que està veient una bona pel·lícula, doncs que té un bon final.
Bueno, ojalà sí. No, aviam, nosaltres treballem 3 dies a la setmana per plantejar un partit, i hi ha dies que et surt tota la pel·lícula, com tu dius, com havies planejat, i hi ha dies que no. Avui afortunadament sí que és cert, doncs, que el segon gol ho havíem parlat la passada enrere, que ells en defensa es ficaven molt a dintre, a defensar molt a dintre, i que podia haver espais al bord de l'àrea, que és amb l'arribada dels mitjos centres ofensius. Sí que és cert que havíem parlat de que, bueno, el primer pal als corners, si traiem jugadors del primer pal, podia haver un buit i ficar jugadors allà, i ens ha sortit bé perquè el Ming ha fet un gol, però altres dies també ho fas, altres dies també entrenes això i no et surt, i has de fer sobre la marxa. O sigui que hi ha dies que és una bona pel·lícula en final feliç, i hi ha dies que no és tan bona la pel·lícula, però si al final també és feliç, també val. Llavors, bueno, avui sí que és cert que ha sigut més o menys dintre del que havíem planejat.
Potser el pitjor de tot plegat és la lesió del Mario, no?
Bueno, és una
lesió fortuita, té pinta de greu.
Sí, crec que s'ha fet sol,
sí.
Sembla, eh?
Sí,
no, no, sí, sí. Crec que ningú estava al voltant seu. M'han dit ara que venia tocat del genoll, d'algun lligament, no sé quin, i bueno, sembla que s'ha fet mal. Bueno, desitgem que no sigui greu, que intent, bueno, per lo menos que no sigui greu, és que clar, aquestes coses sempre són super super desafortunades, no. És que no tinc paraules, és el pitjor del partit, òbviament.
Bueno, la setmana que ve, Sant Sadurní, ho deies fa uns moments, tipus de partit totalment diferent, tipologia del rival diferent, però motivació entenc que per part del Sobrense ha de ser la mateixa o més, no? Són aquests partits els que al cap i a la fi t'acaben donant el premi.
Bueno, és el que us deia, ens equivocaríem si la setmana que ve anem a Sant Sadurní pensant que hem guanyat el Molanta i que ja està tot fet, no ens equivoquem. El que hem de fer és treballar més encara que avui per plantar cara amb un rival que si una cosa té és que té molt clares les seves qualitats, quines són, i nosaltres les hem de saber. Si aconseguim tapar les qualitats que té el Sant Sadurní, els hi podem fer mal, però si entrem en el joc de penjar pilotes d'aquells es quedin al seu camp ben ficats i sortir a la contra, ens poden fer mal. Llavors la idea serà la mateixa, la idea serà d'anar a dalt a apretar i de no deixar espais i de mossegar, que és el que sabem fer, i res més.
Doncs aquesta era la valoració que feia Josu Julián després d'aquesta boníssima victòria 3-0 del Sobrense davant el Sant Pere Molanta. Fixant-nos en els números, el líder, que és la Roqueta, té 31 gols a favor, 10 en contra, però és que el Sobrense pràcticament l'iguala, 30 a favor, 10 en contra, Toni.
Sí, sí, sí.
Amb la diferència, que ara m'ho digui el Toni, que clar, que el Sobrense també marquen els defenses.
Clar, és que jo te parlava amb tu que deia que és que la Roqueta té un atac però mortal.
Sí, sí.
Però són els delanters, no? I migcampista, però que el Sobrense té defenses que marquen molt gols. El Capa, per mi, és, no per mi, ara per ara és el màxim realitzador del Sobrense.
I això, evidentment, vol dir moltes coses.
Moltes coses, moltes coses. I després una altra cosa, molt ràpidament. El Sant Sadurní té 4 punts, no ha guanyat cap partit.
No, és cert.
I ha marcat 6 gols, no crec que li faci molts gols al Sobrense.
En fi, veurem, partit que jugarà proper dissabte al municipal La Triola de Sant Sadurní a partir d'un quart de 7 de la tarda. Destaca també que el Sobrense B va guanyar 2-1 al Newell's de Vilanova, quarta victòria consecutiva del conjunt de Manolo Cantos, que s'ha situat en una comodíssima 8a posició amb 12 punts.
I destacar una altra cosa, l'únic equip que no ha perdut cap partit d'aquesta competició és l'equip d'Àngel Casado, l'Atlètic Ribas.
Doncs una altra bona dada, 4-49. I hem de parlar d'hoquei patins, i li hem de preguntar al Carles Busquets si l'empat a 3 de l'altre dia amb el Molins de Rei A és bo o no és bo. Carles Busquets, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Autor del gol de l'empat a 3.
Sí, sí.
Faltant molt poquet. Escolta'm, el veieu perdut el partit?
Bueno, no el veiem perdut del tot, però sí que veiem que s'acabava el temps i que havíem de fer un petit esforç per... Doncs per això aconseguir mínim l'empat.
Un partit que se'n aneu al descans guanyant l'1-2-1, s'us complica a la segona part i bé, el Molins a prop de guanyar, de no sé, doncs, per aquest gol que fas, manca de molt poquet per acabar el partit. A partir d'aquí, quina lectura fas del partit, de l'empat, tenint en compte que en aquesta jornada el Ripollet, el líder, va perdre?
Sí. Bueno, sobre el Molins, el partit del Molins, trobo que va ser un partit molt... Vam començar a especular molt tots els equips, no eren gens dolents, ells tampoc, tenien també bastanta tècnica cada jugador, i bueno, i a la mitja part, després de la mitja part, un jugador es va fer un esguinç, i hem estat molt de rato parats, això va trencar una mica el ritme del partit, que estàvem ben ficats nosaltres.
El Quintana, no es va lesionar?
Sí, Edgar Quintana, que bueno, té unes guins per 2 setmanes, més o menys, no és res, per sort.
Sí.
I bueno, potser ens va faltar algú d'intensitat o no sé, però mira, són coses del hockey també.
És un punt que, home, la lectura que podem fer des d'aquí, Carles, és que suma, bàsicament pel que et deia, no? Perquè el líder perd a la pista del Monjos.
Sí.
La resta no afluixen. El Valls va guanyar 2-7 a la pista del Premià. És cosa de 4 aquesta lliga? Què penses?
Sembla que sigui cosa de 4, sí. Sembla que el Ripollet té també molt bon equip.
Molt bon equip, a mi m'agrada molt.
El Valls té una pista molt complicada, que és molt difícil treure punts d'allà. El Molins l'altre dia també vam veure que tenen jugadors que solucionen partits, i bueno, nosaltres més o menys és al mateix nivell. Tenim recursos tots els jugadors, tenim un bon porter, que fa molt en aquesta categoria també. I bueno, sí, sembla que sigui de 4, però estarem nosaltres lluitant per les dues primeres places. No deixarem escapar aquesta oportunitat d'aquest any.
Esperem-ho. Escolta'm, l'altre dia ens assabentàvem que possiblement l'Isaac acabi marxant perquè s'està estudiant doncs, una oferta de feina a l'estranger. En el cas que això passés, Carles, home, no ho negarem. Seria una baixa important, eh?
Sí, i tant, una baixa importantíssima. I no sé si vindria algun reforç, si tiraríem amb algun juvenil cada partit. Nosaltres seguiríem entrant igual de fort que l'entreno, el que digui l'entrenador ho intentarem fer, i sí que és una baixa important, però tenim suficients recursos, crec jo, també per tirar endavant.
Home, el míster ens va dir que hi hauria l'opció de que vingués algú.
Sí, estava anant entrenant un noi que havia deixat de jugar, però bueno, té una tècnica també molt bona, ha vingut a entrenar, amb 4 entrenos aquest nano es fica a tope ja, el que vam veure, i si, pues, si té ganes de venir, doncs encantat estaríem.
No, sens dubte, tot el que sigui sumar sí, és...
L'Iñaki, es diu Iñaki.
Es diu Iñaki, molt bé. Escolta'm, veniu d'un calendari molt, molt fotut, eh? Heu jugat de forma consecutiva amb el Ripollet, amb el Valls, ara amb el Molins, heu visitat Monjos, us ve ara potser un calendari més, no direm que assequible, però potser no tan dur, no?
No tan dur, però que igualment cada partit s'ha de lluitar, si no...
És evident.
Exacte, i cada pista és un món, i cada àrbit és una altra història, i bueno, no podem baixar la guàrdia en cap moment, perquè l'any passat també teníem algun partit senzillet i vam perdre punts, ja que això no ens pot tornar a passar.
Escolta'm, Carles, i què tal amb el nou míster?
Amb el nou míster, bé, no té res a veure amb l'any passat, és molt, bueno, és més gran d'edat, això vol dir que té més idea també, més
veterania
d'aquesta... I, bueno, bé, encara ens estem coneixent per les tècniques de joc i tot, les tàctiques, però jo crec que en poc temps ja farem tot més o menys bé, saps, el que hi digui.
Carles, dos cosetes meves.
Hola, Toni.
Hola, bona tarda. Una, l'Iñaki aquest és de Vilanova de Castelldefels?
Jo diria que és de Vilanova.
Val.
Sí.
Val. I després una altra cosa, què fa Jordi Pena?
Què fa què?
Què fa Jordi Pena? Sigueix com sempre?
Sí, és un jugador molt desequilibrant, ja el coneixeu també, que en un moment et pot fer un gol, i bé.
No, t'ho dic això perquè jo no vaig poder estar en aquest partit, i doncs en l'últim partit, el que va jugar aquí amb el Ripollet, doncs no estava totalment d'acord amb la decisió del míster de que no li va donar potser els minuts que ell volia, i per això t'ho preguntava, si el jugador continua confiant en l'entrenador i tot sigués com sempre.
Sí,
no?
Bueno, això va com va a cada partit. L'entrenador té unes idees al principi del partit, el partit va passant coses, passa el temps, potser t'han oblidat d'un jugador que porta més rato a la banqueta i no el treus. Jo l'altre dia vaig jugar 11 minuts només, em sembla. I bueno, també em vas una mica així amb un mal sabor de boca de no haver jugat tant, però bueno, l'important és el que diem, l'equip, i que tot sumi bé i ja està.
Doncs fantàstic. 4 minuts i les 5 de la tarda amb Carles Busquet, un dels jugadors del Club de Sitges, hem cobert aquests minuts. Carles, moltíssimes gràcies.
Vale, de res.
Que vagi molt bé, bona sort.
Vale, fins una altra.
Bona tarda. Bé, doncs, amb Carles Busquet, com dèiem, l'autor de l'empat a 3 de l'altre dia amb el Molins de Rei. Punt que suma, Toni.
Punt que suma.
Deixem-ho així, eh?
Sí, punt que suma, perquè ara vas, si no recordo malament, a la pista del Molins de Rei.
El Molins, bé, mira, el Sitges ara és quart a la classificació, té 4 punts menys que el Ripollet. i 3 punts, i baixa 3 punts del Molins i del Valls.
I dada significativa, dos equips que no han perdut encara, Molins de Rei A i el Valls.
I el Valls, sí senyor, de moment aquests dos equips encara es mantenen invictes en aquesta segona catalana. Minuts finals per fer una miqueta de repàs de com ha anat la jornada en matèria de bàsquet. Ja ho dèiem en els titulars del programa, la victòria del Sènior A del bàsquet Sitges 78-61 davant el Reus Deportiu. Venia l'equip d'una boníssima victòria a la pista del Ripollet i aquests 17 punts d'avantatge davant el Cué doncs no van donar gens de marge a l'especulació. De fet, un partit que ja pràcticament es resol a la fi dels dos primers períodes amb un 40-19. Des del punt de vista de notació, doncs, els de sempre. Marc Sabater, 14 punts, Xavi Sabater, 16, i Mauro Pérez amb 15. Aquests tres jugadors van ser els màxims encistalladors, tot i que no podem oblidar els 13 que va anotar també el Nacho Vicente. Proper partit serà la pista del Samà Vilanova. Un Samà Vilanova que en aquesta última jornada va perdre, de fet li van fumar fort perquè va perdre 92-49 a la pista del Morell. El bàsquet Sitges, recordem, és setè a la classificació amb 5-4, és a dir 5 victòries, 4 derrotes. Cerdanyola i Castellbisbal, líders d'aquest grup primer de la primera catalana, tots dos empatats a 7 victòries i 2 derrotes. Altres resultats significatius que ens deixa el món de la cistella en aquest darrer cap de setmana, i dues constatacions sobretot, la del Sènior B, que va guanyar 95-53 a la Lenya d'Hospitalet. Sisena victòria en altres partits jugats, líders imbatuts, proper rival Papiol. I una altra constatació, aquest també pot ser l'any del Sènior femení, que va guanyar 46-80 a la pista de la Xamba de Vilafranca. Cinquena victòria en 5 partits, comparteixen liderat amb l'Hospitalet, proper partit en rebrem aquí al pavelló de Pinsbens el nou Esplugues. Per tant, com diuen els castellans, de moment viento en popa per al Sènior B i també per al Sènior femení. Ho deixem aquí a punt d'arribar a les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, com diem sempre, moltíssimes gràcies també per la seva confiança. Tornem dimecres amb més esports, la tertúlia Pilotes Fora. Adéu-siau, gràcies. Are we getting fun?